persona que li va generar confiança, amb qui tenia confiança, i va passar això.
A una conta falsa li va escriure al meu amic. I al meu amic li van dir que van deixar una foto espullat i ja ho va fer. Llavors es va sentir trist perquè es va, pues, tot l'instil va veure la foto i es sentia com, no sé, raro.
Clar, aquí també s'ha d'anar en compte a qui envia les fotos, no només qui les rep, que és el testimoni que sentíem abans.
Bueno, en general no s'han d'enviar fotos.
No, clar, clar, evidentment, però...
De qüestions íntimes.
Però qualsevol persona...
Ni amics, ni a nòvios, ni a nòvies, ni a res, perquè no saps aquest material, un cop al difons, ja, perds el control, no?
Clar, el que m'ha dit ell és que el seu amic estava molt afectat perquè aquestes fotos havien corregut per tot l'institut i creu que si la mesura d'Instagram ja hagués estat implementada, potser això no hauria passat.
Hauria canviat molt, ja que potser quan hagués mandat la foto pues, s'hauria arrepentit abans de... i pues, jo crec que estaria bé.
De fet, aquesta és una opinió bastant compartida per totes les noies amb qui he parlat.
Si també en una foto així per la cara et quedes com... Si surt borrosa, més o menys pots veure la forma i dir no la vull veure i te'n vas al chat i el bloqueges i ja està, sense traumar-te.
Yo creo que está muy bien que te salga así, así puedes decidir si verla o no verla, porque a lo mejor el Instagram no solo utilizan las personas de 16 años o más, sino que pequeña también, entonces creo que está bien.
Jo crec que és molt bona idea i que feia falta, no? Més, cada cop persones més joves estan utilitzant Instagram. Hi ha nens de 10 anys utilitzant Instagram i crec que són imatges bastant fortes de veure per un nen de 10 anys.
Ara bé, també hi ha qui pensa que potser aquesta mesura no és suficient perquè l'arrel del problema creuen que és una altra.
O sigui, no és més veure-ho, sinó el fet que algú hagi vist la teva foto i t'hagi volgut enviar. O sigui, és més desagradable que algú pensi en enviar-t'ho que no veure-ho. O sigui, que tampoc m'afecta molt.
Déu-n'hi-do. Doncs moltíssimes gràcies, Bernat.
De res, bona nit.
Què, com us heu quedat?
Amb molt mal cos, t'haig de dir.
Sí, és que...
Perquè bueno, aquesta última noia té tota la raó. O sigui, el problema, el TikTok és l'expressió. El problema és que hi ha gent que es creu en el dret de veure una noia, una foto d'una noia que no coneix i enviar-li el que li dona la gana.
Però,
clar, això
però
és el que expressa
malaltia. La clau és l'educació.
Ja, però la clau és l'educació d'ells i dels pares, també. Eh? I dels pares i les mares. És a dir, avui en dia
cuidado,
una mare...
El problema sempre el posem en aquesta canalla.
No. El problema són mares i pares. Avui en dia una mare i un pare ha de saber què és OnlyFans, ha de saber què és Instagram gran i com funciona, perquè això s'ho trobaran. Perquè hi ha una cosa importantíssima. I el porn és una de les indústries més importants del món. Els nostres fills i filles no és que busquin porn, és que el porn els busquen
sí, sí.
Ells.
I segon,
molt ràpid, que això ho he de dir. Fixem-nos com les xarxes perpetuen les desigualtats socials, que alguns diuen que ja estan superades. Són les noies qui ho reben, aquest que es podria titllar d'assetjament sexual. Les noies estan més controlades quan pugen una fotografia.
Totalment, sí, sí.
És a dir, que això és...
En fi, ho hem de deixar aquí. Sílvia Cànovas, Oriol Rivet, Dolors Camats, Rafa López, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
que vagi bé. Fins la setmana que ve. Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que Pere Aragonès respon a la proposta de finançament de Salvador Illa. El candidat d'Esquerra la troba descafeinada. Els socialistes aposten per crear un consorci tributari amb l'Estat que podria arribar a recaptar tots els impostos. Doncs bé, el president de la Generalitat la tira pel terra i creu que té poc recorregut.
Una proposta que és la proposta de la Moncloa, perquè és una proposta que segur que no els molesta, que perpetua l'espoli fiscal que patim els catalans i catalanes. Un projecte que és incapaç de defensar Catalunya. Com deia, més café para todos, descafeinat i aigualit.
Aragonès també carregat contra Junts, diu que només parla del seu candidat.
I d'altra banda, Joe Biden demana a l'Iran que no ataqui Israel.
El president dels Estats Units ja dona per fet aquest atac. Més aviat Qatar, la Casa Blanca, ha avisat que es tracta d'una amenaça real. Seria la represàlia per l'atac d'Israel a l'annex consular iranià a Síria, a Damasc, on van morir 7 persones. Joe Biden ha estat clar aquest vespre.
Esperem que passi més aviat que tard.
Què diria l'Iran en aquests moments?
Don't. Que no ho facin. Estem dedicats a defensar Israel. Donarem suport a Israel i l'Iran no ho aconseguirà.
Israel també s'està preparant per un possible atac iranià que podria ser aquest mateix divendres o demà dissabte.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Als esports, Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit.
Què teniu avui pel Tu diràs?
Doncs mira, analitzarem tot el que vindrà demà amb un superdissabte. Juga el Barça, juga el Girona, juga el Madrid. Ho farem amb el Ferran Martínez, el Marc Marvà i el Ferran Correas. I també doncs, estarem pendents d'aquest empat a 0 de l'Espanyol al camp del Leganés, queda un quart d'hora encara pel final, i del rival del Barça a l'Euroliga. Encara no el sabem, sortirà del guanyador entre el Fenerbahçe i l'Olimpiakos al partit a la pròrroga.
Doncs a partir de 2:15. Gràcies, Gerard, bona nit.
Bona nit.
I el temps amb el Gori Massip. Gori, bona nit.
Bona nit.
S'ha de mantenir aquest ambient càlid el cap de setmana, ens deies, eh?
Sí, de fet, encara una mica més que avui. Demà al migdia pujaran un parell o tres graus les temperatures, moltes màximes de 24-29, però a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre de 30 i fins i tot algun valor podria afegar als 32. Tot plegat amb un cel blau, radiant arreu, i diumenge un dia calcat. Es manté aquest sol, aquest ambient càlid i, com a novetat, alguns núvols prims que arribarien de cara a la tarda.
Doncs aprofita aquest cap de setmana. Que vagi molt bé, Gori. Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Les 10:05, pausa i de seguida el salsa agredolça.
Has deixat de prendre llet perquè et causa malestar? A Ametller Origen recuperem la llet fresca amb proteïna A2 que bevien els nostres avis. La llet llet d'Ametller Origen és vintage, però mola perquè és, segons diversos estudis, naturalment més digerible.
Descobreix la nova gamma de llet fresca i iogurts llet llet, així com els seus beneficis a lletllet.cat.
La meva filla comença la universitat i encara no sap què estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules.
Vull saber les sortides professionals del grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants.
Vine a les portes obertes de la URB el 19 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
Vols conèixer les claus per impulsar la digitalització de la teva empresa? El dijous 18 d'abril a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen una jornada sobre la transformació digital per a les pimes, durant la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-te a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
RAC1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació MAFRE de Barcelona. El dilluns 15 d'abril a la 1:00 PM, un vostè primer molt especial des d'un centre de referència en el món de la fotografia.
Ens aproparem a l'obra sobre la segregació racial a la societat nord-americana de principis del segle XX i coneixerem els inicis de l'afició per la fotografia dels catalans amb l'exposició La Càmera Domèstica.
El dilluns 15 d'abril, vostè primer, amb Marc Giró, des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació MAFRE de Barcelona.
Quedareu tots ben retratats.
RAC 1. Tots som 1.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites. I que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast.
Kia, descobreix el que t'inspira.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i gairebé 8 minuts. Jordi Garrigós, bona nit, com estàs?
Bona nit, molt bé.
Què?
Tinc ganes de cap de setmana, ja.
Sí, oi?
Sí,
és que el divendres, quan arriba aquesta hora, no et diré que no tenim ganes de sentir la teva secció, perquè és com que ens porta cap al cap de setmana, però és un moment esperat.
Hi ha una cosa que no he explicat mai,
ah?
I és que sempre,
veure,
que arribo, no, sempre que arribo per aquí, pel passadís de RAC1, hi ha com una alegria, ho sembla. La veritat.
Clar, jo no ho veig, perquè estic aquí tancada a l'estudi. Però
sí, que... sí, la peixera és com una festa, cau, que arribo.
Ah, és que i a la redacció segur que estan tots allà ja...
Clar, si no, sóc sinònim de cap de setmana, que està molt bé. Sí, que content.
Però bueno, no venim a parlar avui de música de festa ni de cap de setmana, no. Sinó d'una altra qüestió, no?
A veure, el nou disc de la Beyoncé. Està sent el gran tema de conversa les últimes setmanes, sobretot des que el febrer, vull dir que ja ve des del febrer la cosa, ens va deixar amb els ulls oberts com a plats, mm-hmm. Quan va publicar 16 Carriage, que és una cançó que parla de carruatges, mm-hmm. de cavalcar, de postes de sol, i sobretot el que va venir després, que era Texas Hold'em, perquè la cançó era obertament country, amb banjos i tota la pesca. This ain't Texas.
Your bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We survived.
aquesta cançó. Bueno, a veure, a mi m'agrada,
és molt guai. Tot aquest viatge cap a l'Amèrica rural, no, es va acabar de confirmar, això sí, fa un parell de setmanes, quan la Beyoncé va publicar el seu nou disc, Cowboy Carter. Recordem que Carter és el seu nom de casal, el nom de Jay-Z, i que és un treball que ens transporta a l'univers country nord-americà tan blanc, blanquíssim. Això vol dir que en el disc ha fet la versió del Jolene, ha cantat amb la Dolly Parton, amb el Post Malone, fins i tot hi ha una versió del Blackbird dels Beatles. A veure, no és un disc country pròpiament dit, com a mínim el que pensaríem que és un disc country, de la mateixa manera que, no, que Renaissance no era un disc 100% de club, Renaissance és el disc sí, anterior, però òbviament és un canvi bastant bèstia d'estil.
D'entrada sorprèn, sobretot a les primeres notes, sí, no? Quan comença la cançó,
sí,
dius,
què ha passat aquí?
Perdó, que...
Sí. Respecte a aquests treballs han sorgit dos debats: si això que es fa és un homenatge o una apropiació, és una cosa que està parlant molt als Estats Units. Aquest debat ens el saltem.
Va,
sembla, em sembla
sí, perquè no hi he reflexionat prou ara, com no. Per donar-te la meva opinió.
Mai acostuma per tant lloc. En canvi, sí que em fa gràcia parlar dels canvis d'estil.
Ah, això és el tema d'avui.
Això és el tema.
Jo estava pensant, però cap on estem anant? Perquè no m'imaginava fent tota la secció parlant de la
Beyoncé. I el country. No, quan de cop i volta la gent
canvis
fa això,
eh?
Sí, fa alguna cosa radicalment diferent al que feia. I avui ens en dissabem
amb
canvis d'aquests. Escoltarem els Flotes Voladores de Cap, gent que ha canviat molt, molt en majúscules el seu gènere, com si diguéssim.
Sí.
Comencem amb un molt evident. Potser és el primer que li vindrà la gent al cap quan parlem de canvi d'estil.
Vols dir? Ara és que he vist el nom i dic...
No?
Sí?
Jo crec que sí.
Va, a veure.
Recordem com sonaven els Dover quan es van fer famosos.
Molt enganxada aquesta cançó, eh?
Vale, això són els Dover.
Sortia un anunci, oi?
Sí, ara t'ho explicaré. Això sortia els Dover de... Són els Dover de tota la vida, no? Com si diguéssim. Recordem abans qui van ser els Dover, per si algú no els recorda. Van ser un que es va fer molt popular als anys 90 quan van publicar el seu segon disc, Devil Came to Me, que va vendre quasi 1 milió de discos sent un grup punk, que cantava en anglès, en madrileny, i que estava en una discogràfica independent, que era Subterfuge. Però l'any 97, i això ho parlàvem, recuperem la secció de la setmana passada sobre el Kurt Cobain,
sí,
això va ser alternatiu, era una mica el que es furtava, per tant, és com que el vent els hi anava
encaixaven
a favor.
Moment.
Sí, d'aquí que no fos estrany que escollissin aquesta cançó. Pugem-la un moment. Exactament, era aquest tros el que sortia d'anunci,
sí,
de Radical Fruit, vale?
Ah,
era un
sí,
suc de fruita extremadament ensucrats.
És que pensava, sí, era un anunci segur, clar, 97, jo tenia 9 anys, però pensava de què era.
Exacte, doncs Radical Fruit,
sí,
es van fer
que,
molt famosos.
Que aquesta beguda, jo no l'he tornat a veure mai més.
No, jo diria que era la Coca-Cola o la Pepsi, però igual va deixar de funcionar, potser es va veure que portava massa sucre.
No ho crec, perquè ara em sembla que hi ha moltes begudes que em porten fins i tot més.
Doncs el que dèiem abans, a mitjans dels 90, al final dels 90, això funcionava molt bé fins que aquesta proposta de guitarres una mica va deixar d'interessar. Llavors van anar canviant, no només de música els Dover, també d'estètica. Van deixar els texans, es van posar vestit, van deixar la guitarra i es van posar a ballar. El canvi d'estil és absolutament al·lucinant.
Ai, ai.
Any 2010, per tant 13 anys després d'això que escoltem.
13, val.
Ara, sí, feien això.
recordava gens aquesta cançó ni aquest canvi d'estil.
És tremendo.
A veure,
està molt guai,
ara cap al final va dir, no està malament,
està guai,
però
està
clar, d'on veníem.
Exacte, exacte.
Quan veníem... deies 13 anys després, eh?
Sí, van passar 13 anys, van acabar fent això. A diferència dels Dover, el grup del que parlarem ara sorprèn més a l'inici que al final.
Ah.
D'acord? A tu, quan, què et ve al cap quan penses en No Doubt?
A mi la portava de, del disc de Don't Speak.
Kingdom. És la Gwen Stefani, avui dia també convertida en una diva pop, no? Doncs anem a veure com sonaven el seu primer disc quan encara eren desconegudes.
Per la veu sí que l'hauria reconegut, clar. Però clar,
clar
amb el no record que jo tinc de Don't Speak, no.
No, eren un grup obertament ska-punk, que és un fet que molta gent o ha oblidat o no sabia. De fet, ells es van fer famosos amb dos singles seguits, amb Just a Girl, que era molt guai i molt, molt ràpida, i Don't Speak, que estava en el seu segon disc, Tragic Kingdom, que també tenia algun tema bastant puny, excedat, tenia trompetes, però clar, no, no eren la bomba pop que, sí, que es van... Sí. Tornar després, tornàvem al mateix d'abans, any 95, quan trobàvem Magic Kingdom, aquestes cançons encara podien sonar per la ràdio, després ja era com una cosa impensable. El que passa és que aquesta gent van veure que si volien seguir a dalt de tot, com si diguéssim, havien de rebaixar una icona, no? El so, les revolucions. És una cosa que ha passat amb molts artistes, que es van desdibuixant, cada vegada més la seva proposta s'assembla menys al que feien, i al final acaben sonant igual que tots. La història de No Doubt és la típica del grup alternatiu d'amics de Califòrnia que sobresurten als mitjans quasi per casualitat, com si fossin un miracle, un grup d'escapunk.
Sí, eh?
Sí. En aquest cas molt fonamentat en el carisma, evidentment, de la seva cantant. I un cop allà dalt, un cop estàs allà dalt, o et mantens o baixes. I si et vols mantenir sovint, doncs has de passar una mica per parlar, no? Els No Doubt ho van deixar 2003, que va ser quan la Gwen Stefani va començar anar en solitari, i després encara van tornar a fer un disc el 2012. Ara sembla que podrien tornar a fer una gira de reencontre.
Mira, no sabia.
Però si et sembla, venim d'aquest ska-punk d'ara, si et sembla, escoltem com van sonar els últims No Doubt.
Això?
No cau.
No sabia sentir.
És cas
no
aquests
abans. Aquesta cançó.
Són la mateixa penya.
Uf.
Però és el que deia, proposta.
Molt millor al principi, eh?
Sí, totalment desdibuixat, això d'ara. Amb el següent grup ho farem al revés. Primer escoltarem el que sorprendrà més els oients i després deixarem sentir una mica més el que els va,
vale,
el que els va fer famosos. El motiu és ben senzill. Si deixem sonar gaire estona això primer, potser la gent marxa.
No.
Llavors, si et sembla, escoltem una cançó del primer disc dels Stand Still, Words.
Equivocat de grup, crec. No estàs parlant del que m'imagino.
Hem deixat poca estona perquè tothom s'hagi quedat, creus que sí?
Aquests són els Stand Still?
Aquests són els Stand Still.
Però de quin any m'estàs parlant?
Finals dels 90. Ells van aparèixer a finals dels 90 dins l'escenari de Core.
No, no els tenia aquest... gens controlats en sí. aquest moment.
L'escena Bicor és aquest segell històric de punk i de hardcore de Barcelona, on hi havia els Aina, el Finish Sympathy, els Cold Flex, tots ells grups històrics de l'indie d'aquí, i els Stand Still eren pràcticament de la branca més extrema. Bevien molt del hardcore de l'època, de grups com Refuse, The Drive In, i amb el seu primer disc, que és això que aquesta cançó que escoltem, Ionic Spell, van sortir i tocar per tota Europa, eren un grup com super respectat, un grup per la, que la crítica els deixava sempre superbé. Amb Stand Still passa una cosa molt habitual, i és que fins a cert punt et fas gran. No? Et comencen a dar altres coses.
No podem estar cridant sempre.
Exacte. I cada cop estàs més cansat de fer gires d'aquestes de 2, 3, 4 mesos amb una furgoneta tocant a cases ocupes. A Europa. A més, els Stand Still tenien aquesta, no?, com ben artística, molt potent, que sempre ha tingut l'Enric Montefusco. I això els va portar, no?, doncs a fer una cosa potser més àmplia. Tinc la sensació que d'alguna manera van tenir el respecte primer i després van aconseguir l'augment de públic. Pel camí van canviar d'idioma, el sentíem en anglès, sí. I després de revolucions. Però jo diria que la intensitat emocional d'estar en estil s'ha mantingut.
Es manté.
Sí, sí. El que passa és que ara...
La part interna, però sona,
sí, sonava
molt diferent.
Així.
Standstill, que jo he sentit.
Bueno, però els altres també.
No, però com digui, els altres, pobre, jo no els havia sentit. De fet, m'he pensat que m'havia equivocat de grup quan
no,
els hem posat per
no,
primera vegada.
No, són els Standstill quan feien
wow,
hardcore.
Sorprenent,
feien...
eh?
Sí, sí. Anem amb un dels canvis d'estil més famosos de la història de la música popular, que és el dels Bee Gees, ¿vale? En sentit nom dels Bee Gees, no? I llavors, mm-hmm, què penses? Els falsetes, evidentment,
sí,
falsetes, vestits de colors, pantalons de campana, sobretot música disco. Ells van ser, de fet, uns dels responsables que de portar la música disco al mainstream, especialment per la inclusió d'algunes de les seves cançons a la banda sonora de Febre de Sábado de Noche. Anem a escoltar, que segurament és la cançó més icònica. Escoltem,
sí,
només un momentet.
Va. A veure, amb aquestes notes tothom sap de què estem parlant.
Sí, eh? Aviam. No,
a veure,
falsete,
sí, sí.
Sisplau. Ah, aquí tenim. Falsete. Complicadíssim, també.
Ho vols provar?
No, no, no. Doncs ara molta gent li explotarà el cap, però quan els Bee Gees, que és el grup dels tres germans Jeep, comencen a fer música disco, ja fa molts anys que eren famosos. Diré més, quan fan el seu primer disc amb aires de música disco, que és l'any 75 amb Main Course, portaran 12 discos,
oh,
i
wow,
quasi 20 anys de carrera. Perquè els Bee Gees es formen l'any 58 a Austràlia, al cap de rei eren un grup, eren un grup com infantil al principi de nens.
Ah.
Sí, i després se'n van a Anglaterra, l'any 66, els seus pares eren anglesos, i arriben en plena època del British Invasion, dels Beatles, dels Kings, dels Who, etc. I clar, és impossible que l'any 66 fessin disco, perquè el disco no existia. Per tant, què feien? Feien pop, mm-hmm, 60, amb psicodèlia, tal. És un grup que realment va tenir dues vides. És bastant fort, això dels Bee Gees, perquè ells van ser un grup famós i respectat als 60, però arriben als 70 com força desgastats, mm-hmm, de fer pop tal, i es diu que més aconsellats per Eric Clapton, que aquest senyor es comença a fer falsetes i que amb 30 i pico anys s'entreguen a fer disco. Si et sembla, escoltem una cançó, una versió més pop, més psicodèlica dels Bee Gees.
Ja, anem enrere,
del primer disc.
Eh?
Sí, estem anant enrere, Turn of the Century. Happening at the turn of the century. I'm gonna buy myself a time machine, go to the turn of the century. Era capaç de cantar.
No ho hagués dit mai.
Era capaç de cantar sense fer falsetes. El cas dels Bee Gees, el que van fer va ser pujar-se a la onada guanyadora. És un exemple que hem anat veient, de fet, durant la secció d'avui. Gent que canvia, no?
Ja, però hi ha gent
per
que quan canvia perquè, mira, vol fer el que està de moda, l'encerta, i n'hi ha d'altres que millor l'original.
Ostres, em va meravellós aquest comentari perquè serveix perfectament per introduir el següent grup, que és Black Eyed Peas. Deixem-ho clar, Black Eyed Peas són autèntics terroristes de la música, gent capaç de fer cançons absolutament horripilants com aquesta.
Mai,
no,
amb cançó.
No, no és horrible,
mai,
això. El problema que tenen els Black Eyed Peas és que han anat buscant descaradament, no, el que funciona, sense cap mena de vergonya. Això és una cosa que hem vist moltíssimes vegades els últims anys amb el tema urban, mm, no, i amb el tema del reggaeton, e inclús gent que va provant coses, que va provant d'Akira, ja penso, per exemple, en l'Aitana, no, que va provant, no?
Sí.
Ara cançó llatina, ara me'n vaig més al pop, ara vaig al reggaeton, que no sap ben bé per on estan, ara està com agafant les onades. Pensava també amb els Manel, que és un que no ha fet això.
Ah, de cor.
No, no, no. I no sortien avui. I per què no surten avui? Perquè sí que és veritat que ells han anat virant, no? Ells, si escoltes el primer disc, amb l'ukulele...
Sí, no t'has
de veure. I l'últim amb sintetitzadors, ha variat un guanyón. El que passa és que ells van fer un canvi gradual.
Ja, no van passar de l'ukulele al mar a l'últim disc directament.
No va ser immediat. I ells tenen un
èxit... Sí que és veritat que cada disc feien coses diferents.
Sí, però ha anat poc a poc, no, el canvi. I ells tenen un èxit increïble amb l'ukulele. Vull dir, ells es van arriscar quasi més deixant-lo creure, sí, que sí, no. Sí. En el cas de Black Eyed Peas, eren un grup de rap a finals dels anys 90, el seu era rap pur i dur, o sigui, absolut rap, res a veure amb aquesta cosa festiva. Eren bases amb rimes a sobre, era una cosa super senzilla. Van fer dos discos bastant guais i després van perdre literalment el cap, el que no, van començar a fer diners fent una altra cosa. Escoltem el hip-hop de Black Eyed Peas. An introduction to a rapid raid, will explode like grenade, check the medical aid, cause the way that we parade a fade, any MC that claims that they can defend the mic, when we strike precisely, we freak the level with the funk from the inner, can't vision me inner, black as I present a flock of rhymes, that rock you up finesse, powerful, power flows and leave your soul powerless, yeah I respect that you be GN, it's the return of MCN. Eren rap dels 90, absolut. I passem de...
Doncs millor.
Eren molt guais. I passem d'un rapers a una rapera. Si parlem de hip-hop en castellà fet a l'estat, la gran reina del gènere ha estat la Mala Rodríguez, evidentment. Si et sembla, anem a escoltar com sona avui, per si algú ha estat amb les orelles tapades els últims 15 anys.
Decía que quería vender droga como su papá.
Anys que no sentia aquesta cançó,
molt guai, la niña.
M'has com desencallat un record.
Sí, descongelat. La Mala va ser una mena de revolució quan va sortir el 2007 amb Lujo Ibérico, un disc que era rap, però que sonava modern, sonava internacional. Ella va ser una visionària respecte al que es feia a l'estat espanyol, tot i que realment era una mica de còpia de raperes nord-americanes. Era, combinava el cant, en aquest cas ella molt aflamencat, amb rapeig i amb molta sensualitat. És una part important també de la seva proposta. Aquí hi havia una escena de rap molt masculinitzada i de cop l'aparició de la Mala va ser com un cop d'aire fresc i ella s'ha mantingut quasi 20 anys fent discos, també virant a sons urbans i a defensar una mica amb ungles i dents a tenir una carrera de cert èxit que fos rellevant, sobretot estar al dia, no? Això és com la clau de plegat i la Mala, sí, jo crec que ho ha aconseguit. El que farem en el seu cas és estirar enrere als 90. A Espanya va haver una escena de rap hardcore, que és com un rap així molt potent, especialment a Sevilla, que és no és la Mala. Llavors es deia la Mala Maria, no es deia la Mala Rodríguez. Sí, i era una figura freqüent dins l'escena sevillana i anava fent els seus primers raps. Però encara no havia trobat la veu en la que es faria famosa, mai millor dit. Al principi la Mala optava per crits, per sobre del flow, a per dir-ho d'alguna manera.
Veure,
així sonava la Mala al principi.
Gens, això, no, avui m'està sorprenent tota l'estona, eh?
Això em va enganxar com a l'època, vull dir, vaig seguir com a l'època i al·lucinàvem amb aquesta noia fent aquests crits, em semblava increïble. Sí, molt guai.
Després... Però us agradava?
Sí, 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 sí. I ens en queda un. S'ha de dir que hem portat uns quants exemples representatius, però això de canviar d'estil de gènere està a l'ordre del dia, ha passat des de sempre i sempre ha estat un focus constant de polèmica. Recordem que el Bob Dylan va ser insultat l'any 66 perquè va deixar una guitarra acústica i va passar a la guitarra elèctrica. En aquest sentit, els 80 van ser una molt mala època per molts artistes. Va aparèixer la New Wave i això va agafar amb el peu canviat amb músics com el Paul McCartney o el Leonard Cohen, que ja tenien quasi 40 anys i de cop i volta es troben amb tota aquella revolució electrònica i van cometre autèntics drames i crims contra la humanitat, discos electrònics horrorosos. I avui ens acomiadem precisament
amb
un bon drama. Sí,
no.
Ens acomiadem no. Amb un disc electrònic de Neil Young. És una cosa estranyíssima, Neil Young, heroi del folk, heroi del country, del pop superharmònic. L'any 82 va agafar un sintetitzador i un vocoder i va fer un autèntic drama.
Quina experiment, Neil Young, amb aquest...
Què et va passar, Neil Young, tio, què has fet?
En fi, Jordi, doncs molt xula. Mira, va, et dono la raó, t'ha quedat molt bé.
Feia setmanes que te l'anunciava.
I a més hem descobert coses que... Bueno, m'has despertat alguns cançons i músics que havia oblidat completament i d'altres que no havia sentit mai les seves versions...